conversa amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, en la revetlla de la visita del mandatari ucranès, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca. Amb aquest apunt internacional arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? Vos saludam avui des de Vilafranca, al Coda Mallorca. 23 anys dur la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, la Fieta, plegant companyies, artistes, propostes de territoris propers i també llunyans. 23 anys explorant el fet escènic, educant, generant futurs espectadors i espectadores. Hi ha hagut moments complicats on la continuïtat de la Fiet no estava assegurada, moments feliços, molts, com el Premi Nacional que li van atorgar el 2022, o com el que viu ara mateix, i és que 23 anys després del SUS, la Fira referent indiscutible, si parlam de teatre. Avui vos saludam, com dèiem, des de la Fiet, i sobre la Fiet en parlarem en aquest especial Aviador. Benvingut tothom.
El nostre primer convidat serà Jaume Gomiles, el director de la xarxa de teatre infantil i juvenil i també de la Fiet. De fet, ja seu amb nosaltres i ens oferirà una visió global d'aquesta edició de la Fira. Després anirem rebent protagonistes, començant per directores d'escena, com ara Lluqui Portas, que també és actriu, dramaturga, fundadora d'Hermanas Pico Hueso, col·laboradora també del programa amb les persianes, o també l'actriu i directora Kika Garcelán. També seguirem amb el grup Date Danza, que dirigeix Omar Meza i que compta també amb els ballarins Álvaro Copado i Raúl Durán. Acaben d'interpretar Únicos, que està basat en les escultures d'Alexander Calder. I per acabar, les recomanacions de la llibretera Maria Cueneta, avui sobre literatura per nins i joves. Si mos escoltau i vos animau a venir, mentre feim el programa en directe, vos esperam aquí. Mos trobareu en el parc Josep Maria Llompart de Vilafranca.
Són les 6 i 7 minuts. Flavi Encina du la tècnica de la unitat de mòbil d'IB3 Ràdio aquí a Vilafranca. Andrea Sánchez, el control tècnic dels estudis centrals. Comença.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
L'anunciàvem ara mateix, és el pare de la criatura, tot i que és una criatura que afortunadament té molt de pares i mares, també adoptius, perquè hi col·laboren cada any en que tot això funcioni, en que tot això propiciï, com dèiem, el fet escènic, gent del poble de Vilafranca que ofereix les seves cases, els seus domicilis per acollir creadors i creadores, voluntaris, voluntàries, però bé, tot això havia de tenir, diguem, un cap, per dir-ho de qualque manera, i a Sant Jaume Gomí. Mira, com estàs, Jaume?
Molt bé, molt bé. Jo crec que aquella saviesa de les tribus africanes que diuen que per criar una criatura se necessita tota la tribu, nosaltres no fem més que provocar que tothom s'ajunti perquè això tiri.
Dèiem, 23 edicions, clar, la criatura ja no és un nadó, la criatura ja no és pròpiament un infant ni un adolescent, ja s'ha convertit en... ja ha entrat directament a la joventut des de fa un parell d'anys. Enguany, clar, la sensació que jo tinc, Jaume, és que cada any s'ofereix més i millor. Enguany hi ha espectacles de València, de Catalunya, d'Andalusia, de Madrid, de Múrcia, de Navarra, de les Illes, òbviament, però també de França o d'Itàlia. Una diversitat geogràfica que se correspon també amb una diversitat de propostes. Parlem de dansa, de teatre, de música, de teatre de carrer, de titelles, de clown. 46 espectacles. Com el tries? Perquè, clar, afortunadament el Teatre Infantil i Juvenil passa per un bon moment i hi ha molt on triar.
Mos passegem molt i mos arriben moltes propostes. És un poc un conjunt. Procuram no programar res que no hi hem vist, que mos hagi provocat aquella emoció de dir ostres, això m'agradaria mostrar-ho la gent de Vilafranca, que ja no és només la gent de Vilafranca, la gent de tota l'illa, més tots aquests programadors que mos arriben de l'estat espanyol i d'Europa i del món. Per tant, és allò que dius, això que a mi m'ha agradat, ser cert que agradaria a la gent de l'Escola Escremat, per exemple, d'aquí de Vilafranca.
Clar, em dius que vos passegeu molt. Quines són les fires referents? Perquè jo m'imagino que també, no sé, que hi ha programadors que venen a Vilafranca per precisament veure espectacles, menys si ells poden programar-ho a la seva sala, al seu espai, al seu teatre, o a la seva fira que correspongui, no? En el teu cas, per on te passeges?
Mos passejam, bé, anem a les fires referents de l'estat espanyol en quant a teatre infantil i juvenil, que això són fet en de Gijón, que du moltíssims anys i és com una cita ineludible. Després, la mostra d'Igualada, més referent de la programació, sobretot catalana, i després anem a algun petit festival, anem a Gales, que hi solen fer un Open Doors, que és un festival que se fa bianual. Llavors arriben propostes de Dinamarca, perquè és una gent en la que ara tenim un projecte d'Erasmus per parlar o per investigar i treballar sobre l'incidència de la cultura en els pobles petits i rurals, en els infants, que més... anam també enguany hem estat per primera vegada a Russafa Escènica a València. Intentam estar atents a totes les programacions de petit format i llavors tenim espies.
Teniu col·laboradors.
Que són col·laboradors, però queda més guai dient que són espies. No? Que deuen anar amb una llibardina i dient aquí fan teatre. I no, gent que mos recomana espectacles, els han vist ell, mirant de veure els nostres, i llavors estrenes que mos venen de companyies que ja coneixem i que, diguéssim, tenen aquesta garantia, tot i que una estrena a una fira té el seu risc en positiu i en negatiu, però també hi apostam per treballs en procés, com aquest de Date Danza d'Unicos que
acaben de veure,
que clar, és un treball en procés que quasi ja està acabat.
Sí, jo no notaria la diferència una cosa acabada i allò que hem vist, la veritat.
Perquè clar, són molt companyies extremadament exigents en tots els aspectes, musical, de disseny de roba, de escenografia, clar. I partint d'Alexander Calder, en aquest cas...
tot clar, un referent també, amb l'art. Clar, parlam de la FIET vinculada a aquest teatre familiar, de vegades allò d'infantil i juvenil queda un poquet curt, perquè és veritat que aquí se veuen espectacles, diria que la majoria, que poden gaudir perfectament els adults. Vull dir...
És que és això el que nosaltres anem descobrint coses. Varen dir quan, el 2002, bé, i si fèiem una fira de teatre infantil i juvenil que no n'hi ha cap a les illes? I llavors ens hem donat compte que això era tan atractiu per aquell nin en el que anava adreçat com pels pares o padrins que l'acompanyaven, com ens hem donat compte de gent que ve a la fira i no té fills o els ha deixat en sos padrins, perquè sí. Potser són massa petits, no? I per tant, el teatre, les arts escèniques, que bé, el teatre ballat o teatre de bromes, si és un clown, o teatre amb objectes o amb titelles, si és aquesta la disciplina que han emprès, és atractiu per tothom, i si està ben fet... El nivell d'exigència és molt alt.
T'atreveries a traçar un perfil d'espectador de la FIAT? Supos que és molt ampli, no? Perquè a més hi ha gent que habitualment les trobes en el teatre, diguem, més convencional o de test, a les sales, a aquesta sala, a la caixa negra, diguem, però és vera que te trobes gent també molt diversa.
És que és diversíssim.
I de tota Mallorca, també.
De tota Mallorca.
I de totes les illes, diria.
I es coixi és Vilafranca.
Clar.
I de Vilafranca, cony, que ho tenen tan a prop, és que ve gent de totes les classes socials i de totes les formacions acadèmiques i de totes les edats. Venen padrins i venen grup d'amics, siguin joves o siguin grans, que s'organitzen independentment si són família o no són família. Per tant, no sé quin perfil. Ve, per exemple, cada any ve una escola d'educació infantil, de formació professional de segon grau, clar, són adults, i vàrem venir un any perquè la mestra coneixia la nostra fira, i a partir de llavors ja és una cita i allò que diuen ineludible, no? I venen i són, no venen en cap menor de 16 anys. Són gent de 18 per amunt i qualcun de 30 i molts. Per tant, és que tothom hi passa gust. És que a pi a la fi venen a cercar l'emoció de l'espectacle en viu, no? D'allò que passa en aquell moment i que se reproduirà, però segurament no serà igual la pròxima representació.
Parlàvem en l'introducció, Jaume, d'aquests moments, també cau de moments complicats, arribar a una edició número 23 de qualsevol esdeveniment escènic és molt complicat, pràcticament un miracle. Hem arribat amb bona salut, alguns moments complicats. Ara és això de la bona salut no és cosa meva, vull dir, tu veus una programació, veus una feina i ha fiat per estona, per moltíssima, espero.
Nosaltres, a partir del Premi Nacional d'Arts Escèniques per l'Infància i la Joventut del Ministeri, hi va haver com un canvi d'apreciació de la feina, que, clar, de ser aquells que insisteixen en que feim aquí una cosa extraordinària, mos hauríeu d'ajudar més, ve gent de fora i mos diu, gent que sense cap interès mos recomana, diuen, encara no has estat a la FIAT, programadors de Catalunya, de València, d'Andalusia, si no has estat a la FIAT, ves-hi, encara que d'entrada paguin poc, és una gran oportunitat, l'experiència és magnífica. Per tant, clar, tenim això, no?
O sigui, que ha servit, a part del reconeixement, a part de l'alegria que dona un Premi Nacional, ha servit també perquè, diguem que institucions...
Ha fet palanca. Ha fet palanca. I què passa? És que l'Institut d'Estudis Balears, o sigui, la Conselleria de Cultura, ha duplicat la seva aportació.
Ah.
Per què? Perquè han vist que és que era necessari. És clar, és que ells organitzen una fira, que és Fira B, per exemple, que té un mínim de 450.000 euros assignats, a part del personal que tenen a la conselleria, i la nostra fira la fèiem en 170.000 euros, 180, just, perquè hi posam més formatge que a pa, perquè tenim, jo dic, les gallinetes, que són tots aquests logos que surten en el final, que un mort d'ossaigo i l'altre mort deixen llençols per allotjar la gent a les cases i els coixins, i enguany mos han donat quelites i mos han donat fruita, que més, els de Roig mos fan un descompte per dur la gent de Palma i els del transport de les Illes Balears mos donen un QR perquè puguin agafar des de l'aeroport. Totes aquestes petites sumes, i avui vespre feim una festa en sort bunyals ensucrats i mos han regalat els clavells per celebrar les verges.
Ah, que són les verges, mira, aquesta...
Per tant, i Fundació Baleària, la majoria de companyies poden dur la seva càrrega i les seves escenografies, i Homer Tickets són una, per primera vegada, una empresa de lloguer vacacional, mos deixa un agroturisme que gestionen ells aquests dies, de 7 habitacions. Per tant, és que tothom hi posa. I Betres és aquí i mos fa aquesta difusió, que beníssim, benvinguda, i perquè és que tothom pot venir a la fira i encara queden moltes entrades, però és que podran gaudir de viure un esdeveniment excepcional. clar, ho dic jo, que pareix que no tenen padrina, diuen allò, perquè xerdes la meva criatura.
No, però xerdes un col·lectiu, xerdes un col·lectiu.
És que som un col·lectiu que no és allò de... En Jaume Gomila ha tingut una idea loca i bé, no, és que estem tot bojos en aquest poble.
T'han intentat qualque pic per dur-te'n la fira fora de Vilafranca? No sé, aquesta pregunta me sona que te l'he feta ja qualque pic.
Hi va haver un any que la cosa no acabava de caminar. Era en el principi, molt tendre. L'Ajuntament de bé, i donau gràcies que vos deixem fer la fira aquí. Saps, aquella situació un poc absurda. Perquè, clar, man, què passa? Els hi girant damunt davall tot el poble aquests dies. I, clar, i la brigada i tothom fa feina per nosaltres. Mm. Fins i tot les dones de feina de l'Ajuntament.
I se tallen carrers.
I se tallen carrers, i la gent que no ho coneixia remugava. I ara és allò que quan hi ha unes noves eleccions, sobretot no lleveu la fira de teatre. Per tant, és aquest canvi d'apreciació, i això és un regal. Vull dir, nosaltres... Crec que els hi hem fet un regal amb aquesta fira, però és que el que mos han tornat és la feina entre tots.
T'atreveries a fer un cànon d'allò que no te pots perdre d'aquesta fira? Clar, diràs que tots són espectacles molt, molt interessants, però no sé si és que, hi ha qualque cosa així, és que, qualque novetat, no sé. Ara aquí tenim les Pico Hueso, que s'estrenen en el Teatre Familiar, que parlarem en el Yuki ara mateix.
Jo m'encanta quan les companyies que normalment han fet només adults diuen això també és per més joves i per més petits, o vages per tothom. Avui les jornades professionals ho deien. Nosaltres Fiat li varen posar perquè allò de Fiat meu i que Menorca, els nins i les nines, sí, els diuen Fiats i Fietes, però és que ara això ja és una fira intergeneracional d'espectacles per tothom. És que és això.
Que ben traïdo, que diuen que sí. Jaume Gomila, enhorabona. Moltes gràcies. No fluixis, òbviament. Ara ja no mos pot deixar orfes d'aquest esdeveniment.
Gràcies, Rafa.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ivetres.
Són les 6:20 i continuem, efectivament, a Ivetres, aquí emetent des de la plaça Llom Parc de Vilafranca, a propòsit de l'edició número 23 de la FIET. Nomenàvem Pico Hueso perquè s'estrena en el Teatre Familiar en aquesta FIET. Quin millor portal, no? Quina millor finestra per debutar. I avui no, Yuki Portas, com estàs, Yuki?
Molt bé, i tu, com estàs?
Les nostres persianes. Després parlarem també de la nova etapa de les persianes, que canvia fins i tot de nom i començant la setmana que ve. Yuki Portas, d'Hermanosa Pico Hueso, participava, com dèiem, en una taula rodona ben interessant avui de matí, juntament amb en Joan Arquer i en Quica Galceran. Com estàs, Quica?
Molt bé, supercontenta.
Que té una experiència amplíssima, una trajectòria amb allò del teatre, no necessàriament per adults, que ara també comentarem. Clar, parlàvem de l'encaix de la dramatúrgia i els nous formats en l'escena infantil. Això dona per molt, i he fet amb en Joan ho he demostrat que el tema s'ha bifurca moltíssim, però en realitat mos hauríem de situar, Quica, amb allò que consideram avui en dia teatre infantil i juvenil, o teatre familiar, perquè com tu deies també en una de les intervencions, tu quan comences a crear un espectacle d'aquest tipus no penses que el públic ha de ser només, diguem, d'una determinada edat.
Clar, cal puntualitzar, no? Òbviament, sempre que te vas adreçar a la infància, fas uns pensaments. Però per a mi no fa ni diferència en quant a creadora, ni al temps, ni a la producció. Val? Té un sentit com així. I també perquè quan estic adreçant a la infància, no m'oblide que normalment m'han acompanyat i que l'adult ha de trobar un reflexe també en allò. Per això dic que s'hem d'adreçar a les persones i després buscar quina tècnica o quines... Bueno, són les més adequades per a contar això, per a aquest públic, no? Però tractem de no oblidar-se ningú.
Nakika, com heu pogut detectar, ve de València, és actriu, és directora d'escena, està vinculada a Teatre de l'Inestable, a l'Horta, a Los Reyes del Mambo, que especialitzada en escenografia. Ha fet també teatre d'adult, encara ho fa, dirigeix obres, diguem, pensades per públic més adult, però, com deien, també té una trajectòria molt ampla en el teatre, diguem, familiar. Nayuki, Hermanos Pico Hueso, debuten en aquest àmbit. Clar, parlàvem dels processos, també, Yuki, en aquesta taula rodona, i vosaltres, a l'hora d'abordar Ani, que és allò que presentareu diumenge, heu pensat també que de qualque manera heu de canviar un poc la perspectiva?
No exactament. A mi me passa un poc com la Kika. És a dir, nosaltres li posem la mateixa atenció en el procés de creació i a la producció. Però sí que és vera que a l'hora de fer la dramatúrgia, nosaltres mos vam adonar que aquell llenguatge recargolat i barroc, que fins i tot a vegades per al públic adult és massa, per al públic familiar era com a allunyar-nos. Per tant, sí que vam trobar que la investigació que havíem de fer era trobar una dramatúrgia més senzilla, que no vol dir més fàcil, per res, que pogués apropar-se molt més en aquest públic familiar, que en aquell moment nosaltres pensàvem que estàvem fent una dramatúrgia per criatures entre 8 i 15 anys. I quan ho vam dur, o sigui, quan ho vam començar a provar, vam veure que era com de 4 a 10, saps? Perquè no en tenien ni idea en quin perfil podia connectar, perquè clar que estàvem connectades amb algunes criatures, però cap de les dues, ni Nagala ni jo, ara mateix som mares, i no sabíem molt bé en quina edat se podia connectar. Per tant, sí que ens varen passar aquestes coses d'aprenentatge que són interessants. Igual que un altre procés de creació per adults, també te'n trobes moltíssim. Però aquí sí que era en relació en aquest públic tan especial que tenim.
Jo, sobretot, per lo que tu dius del llenguatge, també trobo que ara mateix que estem en un context social on hi ha més consciència de les diversitats, on estem en un... ens està passant que cada vegada hi ha més nouvinguts, cal ajudar a que aquestes persones se senten integrades en allò que contem. I penso que ahí també hi ha un punt de focus que t'ajuda a simplificar, però no en un sentit despectiu, sinó de fer de la senzillesa virtut, que per a mi és moltes vegades el més complicat. Uh-huh. I té a veure en, no sols en l'utilització de la paraula, no? Sinó d'intentar agafar o que tot el públic es sentisca, siga d'on vinga, tinga les dificultats o les que no tinga, no? Pense que ahir per a mi és molt important atendre la diversitat.
Clar, ho deia un Joan Arquer, també vosaltres a la taula rodona, no? Joan Arquer, que a més ha assumit la mostra d'Igualada des del mes de juny. La clau, Kika, és tractar els infants com si fossin persones, que ho són. I, a més, entrar en terrenys que, bé, teòricament, potser no estan pensats per aquest públic o en temes directament que en principi molta gent pot pensar, bueno, això no és per gent jove o petita, però sí que ho és.
El que hem parlat al final de la taula, ja fora, no? Estàvem parlant de que de vegades, com a adultes, tractem de protegir. Tenim un instint de protecció. I de vegades pensem que la protecció és evitar que s'enfronten a segons quines reflexions. I jo pense que no, que cal enfrontar-se a aquestes reflexions en cura.
Clar.
Aleshores, com a adults també, s'estem protegint a nosaltres mateixos, de no entrar en ese jardín.
Evitar la talaia, no?
Que clar.
Evitar, des de la perspectiva d'adult, mirar l'infant des de dalt, no? Com
és
una cosa...
que se nota molt.
Clar.
Quan veus una peça i dius, està pensada des de l'adult, des de dalt, jo ho note i no m'agrada.
Clar. Yuki, tot això que s'ha parlat de la taula que estem parlant aquí, clar, a l'hora de... O sigui, m'interessa el moment en què Pico Hueso va decidir ficar-vos en aquest àmbit. En aquest...
Jo ara estic fent una masterclass.
Vale.
En aquest Fiat estic aprenent moltes coses. Perquè jo vull repetir que nosaltres som unes impostores, de veres, en aquest teatre familiar.
Impostores no, en qualque moment s'ha de començar.
Sí.
Ja està.
I estan molt agraïdes d'estar en el Fiat, no? Que és com a tot un repte per nosaltres. I com va començar? Va ser a través d'un encàrrec. Se mos va donar la possibilitat i mos vam tirar a la piscina, van dir, per què no? Però també era començar amb vaselina. És a dir, era començar només amb un espectacle de 20 minuts, que era com que se posava com un work in progress, no? Per tant, aquí va ser com, vinga, anem a provar-ho. I va resultar que, de sobte, sense nosaltres voler-ho, ni moure fitxa, voler-ho no, sempre volem, mos van començar a sortir bolos i funcions. I aquí sí que van dir, d'acord, anem a fer una altra residència per arreglar això que hem fet, això ha estat una primera prova, i vam fer una residència, crec que era... sí, aquest mateix any vam fer com a 2 setmanes per tornar a repensar, treballar amb unes actrius que estan més acostumades a fer feina amb infants, i aquí vam modificar un parell de coses i nosaltres així ens sentíem també més contentes de veure com podia funcionar, saps? L'espectacle i com podien connectar, sobretot amb els infants, perquè com he explicat abans a la taula redona, sí que és vera que fins i tot la nostra sinopsi estava enfocada a un públic adult. I un moment ens vam adonar i vam dir, Dios, ¿cómo puede ser? Por favor, cambio, giro. Saps? Això no va d'adultes, això va de criatures que estan acompanyades per adultes.
Sí, total. Llegim la sinopsi? Un poquet? A un postal del món jo t'ho faig.
Mira, aquesta crec que encara no està canviada.
Ah, vale.
Les persones grans, no?, estan primer, les adultes han entregat la seva corporalitat al progrés, sí, han sucumbit a la conveniència i a la comoditat, han decidit viure en el confort que només t'ofereix l'última hora, la del just abans de morir, el llims on res no passa realment, un nou lloc, un món construït amb imatges, idees, pensaments i desitjos. I paral·lelament, a l'altre costat, un grup d'infants examina l'origen de la vida a la Terra mentre descobreix que les persones adultes estan a punt de perdre el cos i que són elles qui les ajudaran a recuperar-lo. A vegades el giram. Això és que...
I de tot això se podrà veure aquí mateix, en aquest parc on estem ara, el parc Josep Maria Llompart, diumenge. A més, en 6 passes, són?
Sí,
sí,
sí.
6 passes, a partir de les 11:30.
Així és. Qui vulgui venir està convidada.
Quica, com se sap, clar, quan és que fem teatre d'adult, diguem, sempre diem això, no, fins que no t'enfrontes al públic no saps allò que has fet, si funciona o no funciona, ja pots fer prèvies, assaig generals, convidar els col·legues d'ofici a assajos, però és el públic el que te dona aquest feedback, no? Amb el públic infantil passa igual.
Total.
I prèviament no tens pistes, indicis per saber si això funciona.
Jo tracte, o en les produccions que m'implique per a infants, on normalment tinc un parell de punts de trobada de que puc experimentar en procés, d'anar a una escoleta o convidar, o fer passes en públic, o, per exemple, la companyia que treballa en espectacles de primera infància, tenim un grup de mares lactants còmplices. Aleshores, elles venen a l'estrena, però venen alguna sessió abans, ens pregunten, ens qüestionen, ens veuen les reaccions, ens parlen de l'atenció del xiquet o la xiqueta, que coneixen més perquè està cara, o ha estat molt atenta, no ha estat mai tan atenta tant de temps, o no, és que és molt inquieta, o necessita estímul. Te diuen coses, aleshores sí que crec que és buscar la complicitat prèvia a l'estrena, per descomptat. I si puc, jo en la primera fase me veig prou passes en públic escolar, o tracte de veure, que m'encanta, els passes escolars, perquè no n'hi ha adults. Espais que tinga jo ahí una negació, però no. Clar. És com veure'ls en la seva societat, microsocietat, veure sí, com, sí. Com són les identitats, com se distribueixen els rols, i voler-los a deixar soles com a espectador. És molt interessant.
Sense aquest acompanyament adult, no? Que moltes vegades fa nosa, fins i tot.
Clar. I ahir requestiona, si s'ha de canviar alguna cosa de música perquè et fa por, o, per exemple, clar, jo no apague mai la llum a l'inici, integre l'entrada d'escena i la llum desapareix quan ningú se n'adona, perquè m'ha semblat terrorífic per alguns xiquets,
sí, sí.
O n'hi ha coses, segons que tinc coses que hem detectat que ja funcionen de base i que cal tindre cura en elles.
T'ha passat que hagis hagut de canviar essencialment, diguem, una peça perquè per aventura això feia por, perquè aventura no entretenia, per aventura no?
No, el que sol passar és, depenent de l'edat a la que te dirigixes, que n'hi ha un moment que dius, m'estic passant de lo de les edats. Estic, era de 0,5 i això és per a 7, 8. Mm-hmm. I no, era de 7, 8 i està massa a prou del 5. I sí que hi ha, encara que estàs contemplant a tot l'espectador, sí que n'hi ha un moment de mesurar el a qui t'adreces. Mm-hmm.
Saps sí. que tu, per tot això, clar, tu passaràs diumenge, que jo aquí, per això. Sí. Heu provat ja?
Sí. No, ja està...
Ja està provat, ja t'està estada, no? Quedem.
Sí, va anar en el meu poble, Esporles, va estar a Càdiz, també, ha estat a Catalunya, ha estat a Sant Just d'Esbert, bueno, ha estat a diferents llocs, i allà sí que hem pogut provar. I, clar, l'avantatge que tenim és que quan la criatura té 11 anys ja pot anar a la part adulta. Ah, i li agrada també, no?
Home, i tant.
Perquè ja consideram que, perquè no ho pot escoltar, se pot posar el casc. I, clar, jugam molt amb aquest enigma que tenen cada espectadora de què està passant a l'altre costat. Això clar. Sí.
Que guai.
Quica, parlant de processos, parlant de resultats, parlant de mostrar-ho i finalment amb aquesta satisfacció, no? que la gent surt contenta. Vull demanar-te també per aquestes tendències, no? Que evidentment afecten a totes les disciplines, afecten a totes els gèneres, si se pot parlar de gèneres, a tot el fet escènic. Com ho feis per copsar allò que precisament és tendència, o que, més que tendència, que pot interessar? Parlàvem també de la taula redona, no? Dels llenguatges que van canviant, de l'atenció, dels estímuls, no? Que tenen els nins i les nines.
Tracta que no em preocupe massa la tendència, però sí que veig molt, perquè gaudís molt de ser espectadora. Aleshores sí que detectes ahí coses que passen, que tenen a veure en un context, com en el públic adult, i que trobes més necessàries, tal vegada... No sé, però trata que no me preocupe molt la tendència, perquè si no acabem assumint formats, mm-hmm. no? De participació i... Bueno, això, que acabem d'assumir formats que tal vegada no és el que volem fer, pensem que sí. Igual que una obra pot sortir d'un format que t'interessa, eh? No dic que no. Però tracte de que la tendència sigui com a espectadora i després ja veurem. Mm-hmm. Sobretot soc prou analògica.
Molt bé.
I me mola sí, molt, també. Pues,
també ha sortit aquest tema.
El recte de dir el que deia Joan, no?
Sí, Joan.
Per què poso una pantalla? Perquè no ho puc contar d'una altra manera. Mm-hmm. I això me mola, com a tendència.
Yuki, la setmana que ve...
La setmana que ve
recomençam.
És una gran setmana.
Anem a fer una promo aquí de sí, que sí. Les persones es converteixen en una altra cosa que se dirà postveritat i altres drames. M'encanta el nom.
Sí, a mi també. Però és que hem hagut d'obrir les nostres persianes.
Canviant de dia, de dilluns passa a dijous, també a les 6.
Sí, passam a dijous i obrim el nostre elenco, diguéssim, i tenim una mescla de el podcast 500 pessetes amb una mescla de les dislèxiques també són persianes i altres persones increïbles, millennials, que també vendran a parlar sobre inquietuds, vida, cultura i, Rafa, d'aquests temes que tu sempre dius, això també és cultura, senyores i espectadors.
Sí, intentem ja contextualitzar d'alguna manera, però bé, al final se nos va. La família creix, no? Amb més jefasses, tindrem més oferents.
Sí,
dones, sempre, sí. Això s'ha de dir, és una secció de dones, i... afortunadament.
Sí, estan molt contentes. També és veritat que durant aquestes tres temporades passades ja vam anar obrint, va entrar a Carme, la nostra filòsofa de capçalera, i ara més persones, més dones, més millennials.
Postveritat i altres drames cada dijous a partir de la setmana que ve a l'Aviador a partir de les 6. Quica Garcelán, que disfrutis molt.
Moltíssimes gràcies.
Sabem que quedes fins dissabte, que ho deixes de tots els espectacles que puguis veure i de totes les trobades i de totes les sinergies, no? que se generen també aquí. I Yuki, estimada, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
6:37. Omar Meza, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque he visto únicos y la verdad, porque habéis dicho que era un work in progress, pero yo ya me lo hubiese dado por bueno, ya como obra completada. Ahora parlando, Omar, y de aquest espectacle únicos que s'ha pogut veure fa una estona aquí al Teatre de Vilafranca.
Ivetres Ràdio és patrimoni.
Ivetres dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girassol.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Continuem aquest especial Aviador. Són les 6:40, emetent avui des de Villafranca amb ocasió de la Fiat que arriba a l'edició número 23. Estem en el parc Josep Maria Llom Parc, per si voleu acostar-vos. Saludàvem a Omar Meza, que és una de les persones que ha creat Únicos, juntament amb Aníbal Rodríguez i Concepción Villarrubia, però és que ara podem saludar també al productor de la cosa. Que important la figura del productor. ¿Eh? ¿Qué?
¿Te dan
muchos dolores de cabeza?
No, no mucho.
No mucho.
Serás el único
productor. I a més, els dos ballarins, els dos actors que damunt l'escenari han interpretat aquest Únicos, Álvaro Copado. Álvaro, com estàs?
Muy bien.
I Raúl Durán.
Muy buena.
Que bien os movéis, ¿no?
Lo intentamos.
No empezasteis ayer en esto.
No.
Único es que yo hablaba con Omar, que es un work in progress. Evidentemente yo no estaba en el proceso, pero me parece a mí que la obra está bastante acabada. ¿Cuándo sabéis que ya está para, digamos, para... que se puede decir, esto ya está acabado, Omar?
Claro, cuando te enfrentas al público, en este caso nuestro público, que es el público infantil y juvenil, y en este caso, pues infantil, porque es para nenes de 3 en adelante. Uh-huh. Cuando ves ya el seguimiento de la obra, la intención, cómo están las niñas y los niños, y hay momentos en los que a lo mejor el espectáculo todavía le falta un poquito, porque hay momentos en los que desconecta, y es cuando dices, aquí falta darle un arreglito, o cortar un momento...
El ritmo, ¿no? El ritmo tan fácil de decir y tan difícil luego de modular, ¿no?
Y ahí es cuando vemos que hace falta, ¿no? Ahora mismo, estas funciones que estamos haciendo aquí, que hay que agradecer al Fiat que nos tenga aquí, nos sirve de esto, de testeo, ¿no? Por eso es work in progress, porque el espectáculo aún no está cerrado completamente. Está trabajado, obviamente, hay un trabajo enorme detrás, pero para nuestro gusto, es en consenso de todos y todas, falta un poquito, ¿no? Falta engranar esas piezas para que la máquina siga sola, ¿no?
Partiendo de los mecanos de Calder, que ya es una referencia absoluta, y ahí ya tenéis mucho ganado, habláis de la flexibilidad de los cuerpos, de las identidades. A mí hay una pregunta que se hacen Álvaro y Raúl, sus personajes sobre el escenario, ¿no? Que es algo así de, bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde eres? Bueno, ¿qué más da? Soy un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿quiénes somos? ¿No? Precisamente ese open mind, ¿no? Que yo creo que es un poco una de las tesis de los leitmotiv de esta obra. ¿Cómo habéis trabajado los personajes? A mí por momentos me parecía también como un poco Godot, me parecía que estaba Estragón y Pozzo por ahí haciéndose preguntas casi retóricas, pero también muy filosóficas. No sé, a lo mejor es una volada mía, pero he visto muchas cosas ahí.
en una horita de función? ¿Cómo habéis trabajado los personajes, Raúl, por ejemplo?
Bueno, pues realmente es entrar dentro de un proceso, ¿no? De generar, de ofrecer ideas que no, pautas que nos propone Omar de parte de la dirección dentro de la dramaturgia y dar nacimiento a diferentes personajes, identidades y que así vaya creciendo, saber un poco cuál es la que sirve para generar un poco más, qué ofrece dentro de la propuesta general del espectáculo. Y poco a poco, pues así se van generando los personajes.
Claro, y trabajando mucho con el cuerpo, obviamente. Claro. Álvaro.
Claro, sí, el cuerpo es nuestra herramienta escénica en este caso, ¿no? Que a través del movimiento de la danza, pues contamos los diferentes, con diferentes lenguajes teatrales, la voz. Entonces, como nuestra herramienta que nos ayuda a mostrar estas aristas, ¿no? Que forman las personalidades y que en una persona normal sería como fusionada, ¿no? Por eso te recuerda el Teatro del Absurdo, ¿no? Porque es como que se muestra solamente una faceta y una persona es más compleja, son muchas facetas, ¿no? Entonces mostramos como diferentes facetas separadas que después se fusionan y ya forman lo que es una persona, que es un tema bastante complejo, ¿no? El estudio del ser humano.
Omar, me interesa, tengo curiosidad por si primero fue Calder y luego ya montasteis el resto o ya estaba la idea y luego llegó Calder.
No, primero llegó la idea era hablar de las identidades y después llegó Calder, que es el que construye todo el cuerpo de la obra, ¿no? Porque es la inspiración absoluta, es esa fragilidad del ser humano, cómo se puede desmembrar, cómo se puede romper. Después viene Carl Jung y después viene la caverna mágica, en fin, y es donde sale toda la fuente realmente dramatúrgica del espectáculo, un espectáculo que realmente detrás tiene todo un contenido y una historia, ¿no? No es nada es porque sí, nada es estético. Todo tiene un sentido, como bien decías al principio, filosófico, ideológico.
Claro.
Y para construir, obviamente, la estructura social de las niñas y los niños, ¿no? Porque creo firmemente en que el arte tiene que tener esas bases. Tiene que tener dramaturgia y estructura. No puede ser un trabajo, porque si hablamos, yo que sé, de Caperucita Roja, ¿cómo se llama? Charles, de perro, ¿sí? Si hablamos de él, estamos hablando de Caperucita. ¿Que de qué habla Caperucita? Caperucita habla de la violación. Sí. Habla de que tú no puedes estar en la calle así libremente, que te puedes encontrar...
El miedo.
El miedo, además, ¿no? Que es, además, también lo tocamos cuando hablamos de la caverna mágica o cuando encontramos las sombras en nuestro espectáculo, ¿no? Entonces, para mí todos los espectáculos tienen que tener ese contenido, tienen que tener esa estructura y tienen que tener un mensaje que dar, no solamente estético, sino detrás un contenido que realmente cree una estructura social en las niñas y en los niños, ¿no?
¿Qué diferencias entre producir teatro familiar y teatro, digamos, no familiar, así, encasillado? Hablábamos en la mesa redonda de hoy, de esta mañana, con John Arqué, con Kika y con Yuki, que claro, que puede ser que salgan muchos bolos, pero que todavía instituciones, teatros, salas que ofrecen un caché más bajo por el hecho de que sea familiar, cosa bastante, bastante estúpida. ¿Cómo es?
Bueno, la verdad es que yo creo que eso sí que poco a poco va cambiando. Hoy en día sí que se tiene un valor en la arte escénica para la infancia y la juventud, y creo que la cosa sí está mejorando. Creo que cada vez nos encontramos mejores espacios, mejores recintos, mejores ferias, con mayor contenido y calidad de la programación, y creo que en cuanto a la producción de los espectáculos casi que en la misma situación. Creo que los procesos creativos y los espectáculos que se están generando en el ámbito de la arte escénica y de la infancia están al nivel de las producciones para adultos, ¿no?
Claro.
Y de hecho creo que este trabajo, ¿no? El trabajo de Único está en ese camino. Es un trabajo que se ha gestado en un proceso largo de tiempo, que le hemos dedicado una investigación grande de 3 meses de creación. Claro. Y luego cuenta con apoyo público también de las administraciones públicas para financiarlo. Yo creo que está al mismo nivel. Creo que poco a poco vamos caminando en esa dirección y ahí está el reto.
Yo quisiera ahí apuntar un poquito que es verdad, o sea, es la pregunta que haces, ¿no? Si hay una diferencia en cachés. Es verdad que desgraciadamente hay una gran diferencia en cachés. O sea, como dice Quique, es verdad, las producciones para la infancia y para la juventud ya no desmerecen en cuanto a calidad, en cuanto a estructura de producción con un espectáculo para adultos, ¿no? A veces cuestan exactamente lo mismo y las producciones cuestan exactamente lo mismo que un espectáculo para adultos. ¿Cuál es el problema? Que los cachés se disminuyen porque es para la infancia. Y eso es verdad, eso es verdad. Es algo que hay que poner en valor, que incluso los propios profesionales, las profesionales, tienen que poner en valor. Porque un artista, si hablo de los bailarines, trabajan exactamente igual que un intérprete para adultos y meten horas y su trabajo tiene que estar valorado también, ¿no?
Quique, estamos en una feria, las ferias tienen una parte de exhibición y se agradece muchísimo, evidentemente, todo el público que concita, por ejemplo, Vilafranca, Igualada, Feten, es enorme y además es muy satisfactorio, ¿no?, que haya tanta gente viendo espectáculos de este tipo, pero también tiene una parte de mercado, ¿no?
Sí.
¿Resultan efectivas? ¿Surgen cosas de...?
Sí, yo creo que sí, que al final son lugares de reunión, ¿no?, donde nos podemos encontrar los profesionales del sector, tanto las compañías como las distribuidoras, como las programadoras y las programadoras de los espacios, y al final sí surgen oportunidades, son escaparates donde poder empezar a mostrar los trabajos y yo creo que sí, que es un espacio de valor que de hecho hay que apoyar y hay que mantener para que se mantengan en el espacio y en el tiempo.
Raúl Álvaro, ¿y después de Vilafranca qué? Cuando se acaben de atornillar esas piezas que decía Omar, que ajustar un poquito todavía, que desde el público no lo hemos notado, pero vosotros lo sabéis, ¿qué os espera con Únicos? ¿Ya tenéis gira?
Bueno, tenemos de momento unas semanas en Sabadell, ¿no?
Ah, vale.
En el Ahí Petit, en el,
sí, sí.
Y después otra semana
en Elche,
en la Sala Tramoya.
Sí.
Así que de momento todavía no hemos todavía recorrido.
Sí.
Omar, Únicos, bueno, no sé, en la trayectoria de la compañía, ¿qué supones en esa evolución, ¿no?, que tiene toda compañía y todo proyecto colectivo? No sé si es una manera de cambiar un poquito de textura, si seguís por el mismo camino. ¿Cuál es la proyección?
Yo creo que puedo hablar de madurez, ¿no?, de lo que ha creado la madurez de la compañía, una compañía con 25 años de trayectoria, que se dice fácil, 25 años trabajando.
Casi como
creando
la FIET, casi vais paralelo.
Exacto, casi, casi. Y además de los proyectos de creación, todos los proyectos sociales que la compañía desarrolla, ¿no?, que es de donde realmente se alimenta filosóficamente, ideológicamente, para crear. Yo creo que es madurez. La madurez es lo que puedo poner el punto en ello, ¿no? Creo que ahora mismo hay una conciencia increíble del trabajo para la infancia, de por qué se crea, cómo se crea y para qué se crea, ¿no? No simplemente en el mercado que queremos estar, obviamente, porque queremos vivir de lo que hacemos, queremos estar, pero desde ese espacio de dignificación, de valor del público infantil y juvenil, ¿no? Tratarle como público, tratarle como audiencia.
Omar Meza, Quique Escalona, Álvaro Copado, Raúl Durán, Date Danza, enhorabuena por el artefacto tan hermoso que estáis construyendo, y larga vida Únicos.
Muchas
y os esperamos
gracias.
En Vilafranca, no sé, el año que viene, por ejemplo, o dentro de los años, con otro espectáculo vamos a dejar girar Únicos y después otro. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Sí, sí, 52 minuts, una pausa molt breu, i parlant amb Maria Cuanet precisament de literatura infantil.
De desitjos per demà, en s'esquena carregada de desitjos per demà. M'aturé a França dues hores he tardat en pujar aquella torre que un telèfon va crear. En pujar aquella torre que fins al cel m'ha apropat.
TV3 Ràdio és entreteniment. Dilluns
dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressació anària.
Pobres animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador. Galerada, amb Maria Cuenac.
Recta final d'aquest especial aviador des de la Fira Infantil i Juvenil de Vilafranca, edició número 23. Estem emetent des de la plaça Josep Maria Llompart de precisament de Vilafranca, d'aquest poble del Coda, Mallorca. Avui una galerada ben especial perquè a Ana Maria li han demanat que triï literatura infantil, alguna proposta que es pugui seduir. Maria, com estàs?
Hola, Rafael, molt bé.
Quins títols has triat?
Mira, n'he triat dos, de Oliver Tallec, que és un escriptor i il·lustrador de literatura infantil, que a mi personalment m'agrada molt. I després, un altre que es diu Alexander von Bescuit i la recerca de l'abraçada perfecta, i final, de Nan Kuhl i Noren Ladi, i finalment, La gran escapada, una nena, una zebra, un gos i un esquirol emprenen una gran aventura.
De... Idò, quatre títols, tenim 5 minuts, o sigui que ja saps, a un minut per títol.
Sí,
dali.
Mos centrarem principalment en Olivia Taller, que com us he dit m'agrada molt, i que enguany ha publicat dos àlbums. El primer que ha publicat va publicar per febrer, i se diu Les tres pedres, i és un àlbum il·lustrat en format gros, on coneixen tres pedres que viuen en el cim d'una muntanya. Sembla que sempre han estat allà i sempre hi hagin de ser, però hi ha un punt llamp que les fa caure d'alta baix el precipici, i així comença un periple on se van movent per factors externs, però elles sempre se mantenen juntes. És un àlbum com molt senzill, però preciós, passant per un munt de paisatges amb les il·lustracions de Oliver Tallec que són precioses, i on no hi trobem tampoc, no hi ha cap element humà, i és molt recomanable, jo el veig molt com per llegint les nits. I després, l'altre que ha tret, que l'acaba de treure, setembre d'enguany, se diu Que dorm, així, i retrobam Seguineu protagonista d'altres àlbums il·lustrats de Olivia Tallec, com hauria volgut, o una mica més, i en Pau, que el seu amic. Normalment, sempre amb aquesta guineu aprenem qualque lliçó valuosa, i aquesta vegada aprenem a acomiadar-nos de les coses i les persones que estimem. Són també un llibre amb uns personatges superdivertits i molt tendres.
I d'Olivia Tallec, que avui ens inspira, no?, aquests títols.
Mm-hmm. Sí. I després, un que m'agrada molt és aquest d'en Alexander von Bescuit i la recerca de l'abraçada perfecta. I és una edició, és un llibre de Calandraca de fa 2 anys, del 23, i s'il·lustradora en Ancul és bastant habitual de les publicacions de Calandraca. Té una manera d'il·lustrar com una mig gamberra i mig... que recorda una mica les il·lustracions de Roald Dahl, les clàssics.
Sí, m'encanta. Sí, t'anava a dir.
Són molt guapes. I són plenes de detalls, molt de colors. I aquí el que passa és que en Alexander és un gripau que un dia somia amb l'abraçada perfecta. I quan s'ha despert, però pensa que l'ha d'aconseguir en aquesta vida. Així que comença a demanar abraçades a tots els seus companys, a la girafa, a la cocodril, a la zebra... Però cap d'aquestes abraçades és l'abraçada perfecta que ja ha somiat. Així que un dia organitza una jornada d'abraçades entre tots els animals. I bé, no us desvalaré final, però és també una història molt divertida, molt tendra, i que amb una estructura així de repetició que t'anirà molt bé per llegir en veu alta.
Alessandra Bombescuit i la recerca de l'abraçada perfecta, que estaria un poquet, diguem, recomanada per a infants d'entre 3 i 7 anys, no?
Exactament.
Molt bé. Algun títol més?
I de si tenim temps, xerram també de Gran Escapada, sí. Una nena, una zebra i un gos, que és per un poc més grans, per 6-10 anys, i està editat per Blume, i és una aventura on Navisi, que és una nina així bastant entrellada, però justa, valenta, és una d'aquests personatges que recorda un poc a Pippi Langstrump, sí. I troba davant el parc de casa seva una zebra petita que li explica que el malvat Speed ha capturat els seus pares. I ella, no dubta ni un segon, que el que ha de fer és ajudar aquesta zebra a rescatar-los i a vèncer aquest malvat. I amb l'ajuda d'altres animals que se van creuant, creen un petit exèrcit i s'embarquen a la missió d'anar a alliberar els pares de la zebra. I és un àlbum il·lustrat que recorda que té un poc uns tints gòtics, perquè els malvats és així, du capa i capell i va tot de negre, du un bastó d'aquests elegants, la menció en viu és d'aquestes amb unes barreres de ferro entortellades, amb veure per ses parets, i té com aquesta inspiració gòtica, però a la vegada les il·lustracions estan plenes de llum amb colors molt intensos, i bé, també sona, com quasi sempre tots els llibres infantils tenen qualque missatge de valors, de la unió fa força, que diuen.
Aquestes són les recomanacions de la galerada d'avui d'Anna Maria Cuenet. No sé si ets lector habitual de llibres, diguem, infantils, o t'has hagut de posar-hi per aquesta secció d'avui.
M'agrada, en veritat, és que m'agrada. Sí, quan em veig un que crida l'atenció, m'ho miro, perquè m'agrada molt també ser visual, així que... Sí, és el que valor més, de fet, un llibre infantil, les il·lustracions.
Moltes gràcies, Maria. Fins la setmana que ve.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
I doncs, sense temps de més, ho deixem per avui. Arriben les notícies des de la FIET. Teniu fins diumenge per gaudir d'aquests espectacles. Vagi bé.
Els metges